Històries de metros que no arriben enlloc. Comença l'assemblea de Majares. Tres, dos, un, contrabanda FM 91.4. Nostràfia. Contrabandistes, una quinzena més, un diumenge com tant d'altres, que l'assemblea de Majares arriba per perforar-vos els timpans i parlar-vos una miqueta en rus. Perquè ara parlem en rus, no? Diuen? Bueno, hem d'anunciar aquí que hi ha una emissora russa, el Vladimir Putin, amb els seus tentacles que s'escampen arreu, no? I no es conforma amb les Pussy Riot, sinó que ara va per contrabanda. O alguna cosa així semblant.
Ni amb les Pussy Riot, ni amb el noi que han detingut a... No sé, bueno, ho direm malament, és igual, no ho direm. En algun punt de la península de l'estat espanyol que el govern rus demana la extradició, tot i que té acceptat ser exiliat a Finlàndia, d'on és originari.
Per què? Qui?
Bueno, no sé, és un anarquista rus acusat de vés a saber què. Però bueno, no ho explicarem malament.
Entre avui, entre russos i sionistes, hi ha la cosa, no?
Pues va, què? De què anirà el programa d'avui?
I de soja transgènica?
Doncs avui sí, tenim... Bueno, ens presentarem aquí una miqueta, aquí tenim tots, però ja que li duen d'entrar al trapo, pues...
La Roma Estijera és molt enfadat, perquè una vegada més ha perdut la cartera, per despiste propi, i m'enfada amb mi mateix, i amb tants papers que haguem de fer per tenir una vida diària, i jo estic cansat ja d'anar renovant DNIs i coses d'aquestes, i em farà prendre decisions contundents. Sí o no?
Què faràs?
Pues no em faré el DNI ja, mai més. Ja no aniré ni a Mallorca, havia d'anar a vacances, ja no hi podré anar, perquè hauré d'ensenyar el DNI i no el tindré. No, sí, cap problema. Encallo, va. Continuem. Presentacions, vinga.
Qui més tenim aquí?
Bueno, tenim l'Oliveta i...
Hola, Oliveta, bona tarda.
Bona tarda.
En forma?
No.
Fantàstic, ja està. Ja has pillat el truquillo Mahara, llavors.
En fondo.
Ja saps que per fer el programa... Doncs és aquesta, a l'estat ideal
idoni.
Sí. Ja està, ho he pillat ràpid. Molt bé, tenim aquí a l'Albert també.
Hola.
Hola.
L'Albert, que bueno, és Mahara també, que de tant en tant ve, no?
Il·lustre.
Sí, molt de... hauria de venir més sovint, però bueno.
Bueno, doncs contents de tornar-te a tenir aquí. Últimament ens ha vingut a buscar algun dia, però així sentat a l'estudi ho feia ja ben bé, un bon temps. Sí. I un servidor, Néstor Chamajara, que ara mateix estic passant molt de calor aquí a l'estudi de Condenanda. Hi ha l'últim programa d'estiu, perquè avui estem a què, 19, 16 de setembre?
16 de setembre. Per què t'has renovat el paro, merda.
Per qui ens escolti en diferit, diumenge 16 de setembre. Són les 7 i 10 minuts ja pràcticament, hem començat amb un palet de retard i ja sabeu que això és contra l'NDFM, no?
Sí, emissora lliure i no comercial de l'entorn de Barcelona, ara mateix tapada per la ràdio russa, que hem de dir que hem de fer més averiguacions, hem de tornar a la rentre després de l'estiu, que ja tenim ganes que s'acabi l'estiu perquè com a mínim hi hagi una mica de vida col·lectiva, no?
Sí, aquí, no estaria més.
No tanta dispersió. I doncs a veure si aconseguim esbrinar per què ens estan tapant i per què des del 91.2 cada vegada estan misteriosament més a prop del 91.4.
La FM Wars, que ja sabeu que és
una
contínua lluita per defendre el dial. Però bueno, tot i que estiguem més o menys tapats, seguim aquí en el 91.4, Barcelona i Rodalies.
I si no, a les 3w.contrabanda.org,
webcam,
per tot l'univers.
Webcam molt en breu veureu tonejada, canviada i renovada. En breu serà l'estrena de la tardor.
No?
Encara donem-nos un marge. Molt bé, i després també ens podeu escoltar quan vulgueu, en qualsevol moment, en el blog Mahara, no?
Sí.
Ens el sabeu?
Mahara.contrabanda.org.
Ahí està, molt bé. El nostre podcast on us podeu descarregar tots els programes i...
I potser ja properament hi haurà Twitter.
Ah, un dels deures, eh? Una de les aportacions que...
Twitter i Facebook.
Per aquesta nova temporada.
Si aprenem a fer-lo servir...
Home, és molt fàcil fer-lo servir.
El Twitter.
El Twitter,
bueno,
Twitter, sí.
És posar-se,
sí, sí.
No?
Sí, sí. Molt bé, ja sabeu, perquè això és una ràdio lliure i aquí hi ha tanta cosa amb les xarxes socials que diuen que la gent s'apropia dels mitjans, però la ràdio lliure ja des de fa molts anys volem que se'ns apropiïn i que ens traguin feina. I bueno, és una àrdua missió i potser hem de trobar nous canals perquè sigui així. Però bueno, bàsicament tenim uns clàssics que són el telèfon.
Que és el 9-3?
3-7.
7-3?
6-6. I que està obert i no us preguntarem què voleu dir ni res. O sigui que el filtro és lliure, no? Que si voleu trucar i explicar qualsevol cosa, donar la vostra opinió sobre qualsevol tema, teniu tot el dret de fer-ho.
93-317-7366.
I no us tallarem els 10 segons i veiem que la cosa no és la nostra inconvenció.
Que
dir-vos
que res, en 4 minutets o 5 ens trucarà una noia, la Sofia...
Viva.
Que ha vingut a fer una gira per l'estat espanyol.
Viva.
A fer una sèrie de xerrades sobre les amenaces i els perills del cultiu de la soja argentina, en aquesta una situació concreta que passa allà, però que es pot vincular moltes més coses i bueno, pues que encara no està a Barcelona, vindrà per fer aquesta xerrada, si no m'equivoco, el dimarts, bueno, ens ho explicarà ja d'aquí una estona, i ens trucarà...
En breu.
Sí, crec que està a Còrdoba, o bueno, ben apropet, en aquest telèfon, el 933177366.
Perfecte.
I després l'altra forma de contactar-nos, no?
Sí, doncs bàsicament hi ha els correus, no? Aquí hi ha múltiples oportunitats. Hi hauria la direcció postal d'aquesta casa, que no la direm. L'apartat de correus, que és el 748 del 08080 de Barcelona, 748-08080. I els correus electrònics, que si ens volem escriure a nosaltres, els Mahares, doncs és assembleamahares@gmail.com. I la ràdio, que és contrabanda.org.
Molt bé.
I així queda, no?
Pues sí, tot això.
Petita introducció.
Ja sabeu que aquest programa avui diumenge 16 és en directe. Si escolteu diumenge proper, en mig de les festes de la Mercè, pues seran diferit, com també de 7 a 9. I en aquest horari, que no ens l'acabem de saber encara, crec que en Mahara, fem l'horari aquest així nocturn dispers que es fa ara de reposició Mahara, que crec que és dijous, més o menys a les 4 de la matinada, que bueno, a veure si algun valent s'anima pues, a escoltar-nos a aquella hora, o potser algú que visqui en una altra franja horària i ens escrigui, ens digui com es sent sentint els Mahares en aquestes hores. Algun taxista a Nova York o alguna cosa així. I després a la gent de les ràdios que ens redifonen, Ràdio Activa des del COI.
Sí, i Ràdio Mistalera.
Des de la Xara. sempre ho diem així amb dubtes, però bueno, Terres Alcantines.
Sí.
Vinga, va, posem musiqueta, no? Ens hem enrotllat molt.
Vinga, va.
Escoltarem un CD que han enviat per aquí a la ràdio, que això la gent ho utilitza encara per de correus, i això està molt bé. És un recopilatori que es diu El Recopilatorio, fantàstic, d'una discogràfica, bueno, d'un projecte interessant, no?, de plataforma de músics per compartir via Creative Commons la seva música a nivell estatal, i que es diu Pina Promo. Podeu buscar a la web pinapromo.com. I res, doncs escoltarem una banda que crec que són de La Rioja, que fan, són així els més funk metaleros, la resta així rock més tranquil, i es diuen Fugitivos del Swing. Ah, no, perdó, perdó, Freak Panic, m'he equivocat, perdona, Freak Panic, el mejor deporte de la història.
Vinga.
El sesso, crec que m'agrada això.
Especialmente bien, se lo había escuchado decir, y optimista me preparo para salir, aunque dijo entonces que beber mucho mal, que fumar mucho mal, y que follar mucho imposible, que follar mucho es imposible. Me proponía aplicar la teoría de la relatividad, pero siempre si ella me acepta y quiere. Seguré hasta de mi olor corporal. Me habló con su voz más sensual. Seguro que iba a triunfar. Aunque dijo en chelas que beber mucho mal, que fumar mucho mal, y que follar mucho imposible, que follar mucho es imposible. Y confundiría la señal si una mujer pretende ligar, pero si llega el taceta y quiere.
Es el mejor deporte. buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Como hemos introducido antes al iniciar el programa así a trompicones y rápidamente, pues hoy vamos a tener más de una llamada y vamos a empezar con Sofía, que correcto, que nos llamas desde, en este periplo ibérico, ¿desde, perdón?
Desde la casa, no, no sé, estoy acá en España, no sé en qué lugar.
Ya llega un punto que ya no sabes ni dónde estás.
En un lugar perdido, en anchas meseta.
En un lugar perdido, sí.
¿Me han llevado por ahí que puede ser Córdoba o no del todo?
Córdoba, sí, Córdoba.
Ah, correcto, bueno, eso ya está bien, ¿eh? Para saber dónde uno está por si acaso, por si esta noche se pierde o algo. Pues, ¿y qué hace por Córdoba, por cierto?
Estamos acá visitando a compañeros que están teniendo la misma problemática que nosotros.
Porque la problemática, o sea, usted ha venido aquí a España en esta gira ibérica a dar una serie de charlas y a explicar lo que está pasando en Argentina en relación a, concretamente...
relación a la soja transgénica y al glifosato.
Exacto. Una situación que, bueno, aquí en algún programa, no nosotros, que no somos precisamente el programa sobre lucha ecológica o lucha medioambiental, pero sí que teníamos unas compañeras que uno de los temas que más habían tratado precisamente era este, ¿no? Y sobre todo las repercusiones que tenían países como Argentina, ¿no? Que es de donde proviene usted. Y que en el fondo, bueno, nos afectan a todos, y más como uno seguramente debemos ser de estos países consumidores de soja de destajo, ¿no? Sin saber ni tener conciencia de lo que suponen los países productores.
Sí, el problema es que nosotros ya estamos afectados, estamos viendo las consecuencias, la gente está muriendo en mi barrio, nosotros tenemos más de 300 casos de cáncer, hay chiquitos que han nacido con malformación, chiquitos sin el maxilar, sin el huesito de la cabeza, chiquitos con seis dedos, algunos con los dedos pulgares, y bueno, nosotros hemos hecho investigar para ver por qué se está enfermando la gente, y es debido porque el 80% de Argentina tiene soja transgénica y el uso del glifosato.
Es que el glifosato es un pesticida, ¿no? O un fertilizante.
Sí, es un agrotóxico que se usa para la fumigación de la soja. Y mi barrio fue declarado inhabitable y bueno, está en emergencia sanitaria. Te digo que de ustedes importan la soja esa, importan soja argentina, soja envenenada. Esa soja es consumida por los animales y a su vez lo consumen ustedes.
Sí, sí.
O sea, que nosotros estamos viendo las consecuencias y ustedes están en peligro porque... Si vamos al caso, nosotros le importamos y ustedes la comen.
Bueno, sobre la motivación para venir aquí, supongo es esta, ¿no? Sobre todo que en países consumidores de soja transgénica se sepa y que si realmente no se consume, no se importase como se importa, quizás se acabaría esta producción, ¿no? Que ya es casi el que ha convertido en un monocultivo, ¿no?
Exactamente. Pero si vos te pones a pensar, es un negociado que está haciendo el gobierno con las multinacionales. Porque acá hay gente responsable. Son nuestros gobiernos con las multinacionales que no le está importando la salud de la gente. Y hay muchísima gente afectada en Latinoamérica. Está la gente muriendo. Los campesinos se han expulsado de sus tierras porque para sembrar soja. Es más, la grande está la de árboles. El agua se usa para el consumo de la soja. En las escuelas rurales ya no tenemos agua. El agua la sacan de la napa y esto se ve reflejado acá en la Unión Europea. Nosotros sí hemos visto que los campesinos están teniendo el mismo inconveniente, que se están endeudando y nosotros, como vimos que la misma situación, la misma problemática que tenemos en los barrios, nos hemos levantado contra las multinacionales, ustedes la están teniendo acá, porque acá también está Monsanto.
Bueno, ya lo saben porque en parte una de colectivos que la traen, al menos en Barcelona, son asociaciones y colectivos que han estado luchando contra el cultivo transgénico, que en Cataluña son los sitios de Europa donde hay más. Supongo ya bueno, lo han explicado, ¿no? Aquí toda la lucha que ha habido y la iniciativa legislativa popular que se hizo para prohibir el cultivo de transgénicos, como sí que se había conseguido en otros países de Europa.
Pero acá tienen el glifosato. Ustedes, yo he estado en el Parlamento de Bruselas y en el Parlamento alemán y dicen que hasta el 2015 van a estar usando el glifosato. ¿Cuánta gente tiene que morir? ¿Cuánta gente tiene que enfermarse? digo yo. ¿Por qué no adelantar la fecha? Si hay estudios científicos que dicen que el glifosato produce malformación y cáncer. Te estoy hablando de estudios científicos independientes. No te estoy diciendo estudios científicos del gobierno o de Monsanto.
¿Y cuál es la respuesta a esto?
Entonces, o sea, hay estudios científicos que dicen que producen malformaciones. Por supuesto, tenés que eliminar el glifosato, ponerlo dentro de la docena sucia, si está el hay varios agroquímicos como el DDT, pero el negocio no es para beneficio nuestro, es para beneficio de Monsanto. Y como nosotros vimos que el responsable son las multinacionales y una es Monsanto, fuimos a Casa Blanca a pedirle al presidente Obama que por favor investigue a las multinacionales, que a Monsanto, que estaba dañando al planeta. Hace 2 meses recibí una carta del presidente Obama diciendo que él nada podía hacer con las multinacionales, que sigamos luchando, que lo estábamos haciendo muy bien.
Y que muchos ánimos, ¿no? Y que se acercan a elecciones y no vaya a faltar el dinero de los donantes, ¿no?
Claro.
Bueno, una lucha complicada, ¿no? Luchando contra un gigante.
Contra un gigante que si todos nos unimos es un solo enemigo y podemos. Podemos porque de esto depende el que comemos.
Sí,
ahora
sí.
Nos están diciendo qué vamos a comer. Estamos comiendo transgénicos, estamos comiendo veneno. Entonces, hay que darle prioridad a los campesinos, a los pequeños agricultores, para que hagan orgánico, para que hagan lo que han hecho nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos, cultivar la tierra y devolverle la tierra a los campesinos, porque hasta las tierras le están robando.
Bueno, aparte hay este problema también, ¿no? Que en países como Argentina ya es como un monocultivo prácticamente, ¿no? Que se ha acabado o ya se ha apartado el cultivos tradicionales que había habido siempre. Bueno, no sé si es así, al menos no es lo que se explica aquí.
En Argentina es así. Acá yo he escuchado a un campesino que dice, bueno, ¿por qué vamos a importar soja transgénica? Podemos cultivar soja transgénica. ¿Cuándo uno sabe el daño que está haciendo? O sea, hay que informar. Poner un conocimiento a los campesinos de qué estamos hablando. Que no hay que usar los agroquímicos, el glifosato.
Bueno, el problema aquí básicamente es como es la base de un poco de muchas cosas, que es eso, el capitalismo y la productividad que quieren, ¿no? Y lo que eso acaba sucediendo, repercutiendo a la gente, a las poblaciones, al mismo planeta, ¿no? Y es eso, tenemos que dar conciencia y ver que, aunque implique un cambio pues muy general, ese tiene que ser en pro eso de la gente y del ecosistema también, ¿no?
Exactamente. Nosotros, mira, como nosotros ya estamos enfermos, yo tengo mi hija, falleció por malformación de riñón, tengo mi hijo que cada vez que fumigaban quedaba paralizado el cuerpo, y tiene mi hija agroquímico. Entonces, como vimos eso, llevamos a juicio a tres ojeros y un aeroplicado. Ahora en Argentina, el que fumiga es delito. O sea, que puede ir preso. Pero, ¿qué nos costó? Nos costó la vida. Nos costó la vida. Y tenemos la Argentina que no la podemos dar vuelta porque está toda, es un pol de soja transgénica.
Bueno, es que estas cosas, o sea, las fumigaciones, la gente no se lo cree o parece, ¿no? Cosas vinculadas a conflictos bélicos, al Vietnam y eso está pasando, hoy en día, ¿no? 2011 y...
Misma persona, si vos te pones a Monsanto, la gente naranja que no hizo.
Claro.
En la guerra de Vietnam, en la guerra que ha pasado. O sea, estamos hablando de las mismas personas que están produciendo los mismos daños, nada más que ahora es un genocidio encubierto.
Bueno, es que ellos ya deben pensar que no le dan valor a ciertas vidas de mucha gente, ¿no? Y ellos lo que piensan es que si ahí es más barato y si fumigan más, piensan que van a sacar más rendimiento, les da igual que la gente, mientras no descubra, o sea, la legislación y todo eso sea tan lento y tan largo de hacer, ¿no? Porque es eso, cuando en Argentina no se puede hacer, pues van a ir a otro país y van a hacer lo mismo.
Sí,
van a ir a África, van a ir a la India o donde sea. Que ya lo hacen también, ¿eh? Pero...
Sí.
Y ahí está, el problema es... Sobre todo el consumidor, ¿no? Y aquí bueno. Supongo lo que usted quiere venir a hacer es también ir a países más consumidores, ¿no? De muchas cosas, ¿no? Pues a tratar y relacionarse con otras organizaciones, ¿no? Y contar, ¿no? Porque usted va a venir a Barcelona, ¿no? Dentro de poco.
Sí, voy a venir voy a ir a Barcelona, sí. Voy a Barcelona. Sí, mañana pasado ya estamos en Barcelona.
El martes 18, vamos a aprovechar y hacer difusión, que también era motivación para que llamase. El martes 18 estará en el casal del barrio Pou de la Figuera, ahí en el casco antiguo, a las 19 horas, ¿no? Para dar esta charla sobre los cultivos transgénicos de soja en Argentina. Calle San Pere Més Baix 70. Supongo que estará haciendo gira y la charla esta en otros sitios, ¿no?
Sí, sí, sí. Venimos, hemos estado en Rumania, hemos estado en Polonia, uh-huh. Bélgica, Alemania. Y bueno, y ahora estamos en España. Uh-huh. Te digo que es muy grave lo que nos está pasando y lo que se les viene a ustedes que es lo mismo. Entonces, claro. El planeta es uno, es para todos, y si no nos unimos y no nos defendemos, lamentablemente vamos a estar peleando. Ustedes van a estar peleando por más gente enferma y nosotros ya directamente ya han experimentado en Argentina con nosotros.
Bueno, se tiene esa información, ¿no? El conocimiento, sobre todo la gente, pues que pueda eso, pues afectar en el mercado de este producto. Usted decía ahora que antes, que en verdad, sobre todo lo que se importa es para la ramadería, ¿no? Más que para la ganadería, más que para consumo privado, que también, ¿no? La soja es una cosa que se ha
introducido. Carburantes, ¿no? También ahora.
Sí, sí, biocombustible.
Biocombustible y después para la ganadería.
Sí, también. Uh-huh.
Claro, son de estas cosas que en realidad no sabemos. Yo, por ejemplo, o sea, sé que sí, que realmente la soja es algo pues que cada vez se ha introducido más en el mercado, que hasta, ¿no?, dentro de nuestra dieta, pero el grano ves a veces el consumo indirecto, que realmente es el más importante, ¿no?, el que tiene más impacto, que es a partir de cosas que de carne que puedes consumir o hasta de leche o lo que sea, porque el ganado ha sido alimentado con soja transgénica, ¿no?
Veneno, uh-huh. Estamos consumiendo veneno. Yo le digo a cualquier oyente o a cualquiera que esté escuchando que si tiene platillado un estudio va a tener glifosato, uh-huh. Va a tener glifosato. Entonces nos están imponiendo que comer. Yo creo que tenemos que elegir nosotros qué vamos a comer y cómo lo vamos a comer. Tenemos que darle la oportunidad a los agricultores a sembrar sin glifosato, sin endosulfán, sin DDT, sin malación. Son venenos.
Pues sí, pues bueno, invitamos a eso, la gente que pueda ir ahí a su charla el día martes 18 por la tarde en el casco antiguo. Y bueno, está claro, pues si no, por lo que se no puede, pues informarse de todo eso. Y la gente que hay mucha gente aquí que también se está movilizando desde hace mucho tiempo, ¿no?, para denunciar todo esto y sobre todo para intentar cambiar las leyes, este tipo de producción de consumo, con mayor o menor éxito, ¿no?, pero que esa lucha está ahí. En alguna ocasión aquí pues hemos hablado de esto con gente de plataformas que está moviendo esto, bien con la cuando se hizo el intento de iniciativa legislativa popular, bueno, y se consiguió, ¿no? Tenemos el caso que la repercusión que tuvo y que se continúa esa lucha, ¿no?
Bueno. Tengo que ir a la charla.
A su charla, ¿no? En Córdoba.
Sí.
Muy bien, pues les deseamos mucha suerte y esperemos tenerla pronto aquí en Barcelona.
Bueno, muy bien, Sofía.
Esperamos, hay alguna compañera contrabandista que creo que quieren ir a grabar su charla y que por tanto pueda, para la gente que no está en Barcelona o que no pueda asistir, pues que pueda escucharla más gente de la que pueda ir ese día, ¿no? El día 18. Ojalá se pueda realizar y bueno, pues eso, muchos ánimos en la gira esta y sobre todo en la lucha ahí en Argentina, ¿no?
Gracias, gracias.
Un abrazo. Chao, Sofía, dejamos con una cancioncita.
Hasta luego,
chao.
Sembla de poc democràtic com hem decidit viure, provocant un canvi climàtic. Fallida. Oh, 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 això s'enfonsarà.
Aquí tenim el Quico Palomar amb el canvi climàtic després de rebre la Sofia des de la plataforma aquesta en contra del glisofato i la soja transgènica.
Volia aprofitar per dir que,
Vostè,
em sembla una, com una lluita una mica difícil, sobretot pel tema de que estem...
Però què vol dir això, lluita difícil?
Una lluita difícil en el sentit de que estem molt acostumats a...
anar amb moto.
No, a identificar el menjar transgènic i tal amb McDonald's i tal, però no...
No, el consum no indirecte, consum... no? Del pinso, vamos, per exemple, no? De no saber
per
que
exemple,
menges...
Per exemple, no en el consum del que consumeixen els animals, però també, a més, és que la soja l'identifiquem amb un tipus de menjar molt alternatiu dins els sectors alternatius o una cosa que s'ha posat molt de moda dins de cert...
Els supers veritas d'aquest estil, no?
De consum exacte, dins d'Europa, no? Llavors, pensar... que tot aquell tipus de menjar que nosaltres identifiquem com a nova moda alternativa de consum gastronòmic, doncs és difícil pensar, no?, que darrere d'això igualment està havent-hi pues, tot una,
clar, bueno,
una
aquí...
producció així de xunga que pot ser tan o més xunga que McDonald's i companyia, saps?
Sí, clar, hi ha major impacte fins i tot.
Perquè es diria moltes coses, no? O sigui, el que passa amb els transgènics és que com que no està... O sigui... En si mateix no és com, per exemple, l'època aquesta de la Revolució Verda, que primer va haver tot el tema dels fertilitzants i els pesticides i aquestes coses, tot això ja sí que s'ha vist que és algú supernociu i que la seva aplicació, doncs, per com es passa o com es realitza, doncs acaba sent supernociu amb els transgènics. Clar, tota aquesta indústria guanyen un punt en dir que és com la millora genètica i llavors que no tenen d'això, però que passa que sí que el que no et parlen, per exemple, és quines conseqüències té sobre els altres cultius. Per exemple, el que passa molt sobretot és que o sigui, el cultiu transgènic contamina i fa que les altres coses pues, es quedin contaminades perquè les plantacions pues, funcionen així per espores, no? Llavors,
que els hi ha passat llavors... a gent que cultiva ecològic, que per ser relativament veí d'algú que usa...
Clar, és que, no...
pues, que ha estat plantant algú transgènic contaminat quan fins i tot està fent l'esforç de fer
llavors, per
cultiu ecològic, no?
Clar, aquí el que passa, per exemple, amb la soja, que és de transgènics, no hi ha com 3 o 4 productes, sobretot. I la soja és el producte que s'està enduint més la palma tot plegat, perquè la soja i la soja blanca aquesta és un que és superproductiu, o sigui...
És molt agressiva.
No, vull dir, la soja...
És rendible.
És rendible, és molt productiva,
és rendible
la planta, i llavors té un coeficient d'alimentació, és una lleguminosa, i llavors... té molta més alimentació, per exemple, que el cereal normal, o que ja se'n fan, de blat de moro i coses d'aquestes transgènics, sobretot hi ha blat de moro.
Blat de moro, sí, tot transgènic, el que tenim aquí, pràcticament.
Diuen, tampoc...
Bueno,
sí, diu que hi ha molt.
De cargola, no?
Sí, sí. Bueno, no ho sabem, és que al final és el que he fotut amb tot plegat, no? I és el fotut de totes les anàlisis, que amb les coses ideològiques i això es confonen i no tenim certesa de les coses. El que està clar, i el que hem de veure, que sí que són certeses, és que no és útil o no és satisfactori per un país com Argentina, que té un terreny molt fèrtil i això, dedicar-lo tot a un monocultiu que el que es dedica sobretot és a l'exportació per mantenir un nivell de vida a altres llocs, que aquest nivell de vida es basa en dues coses, en menjar carn cada dia i en cotxe cada dia,
sí, sí.
El que sigui, o perquè la teva vida, perquè potser no hi vas, perquè nosaltres, per exemple, aquí a Barcelona, i jo tampoc hi anava, doncs veus que no consumeixes molts cotxes, però el que passa que t'ho han de portar tot, i tot el menjar, exacte, que entra aquí i totes les coses t'ho han de portar els cotxes.
Bueno, i a més...
Porten grans trailers i sí, és més eficient que no que es busca arreglar el maletero, no? Però hem d'anar ahí amb compte. I bueno, fotut, i veieu com que per acabar, un moment, que pico la taula... No, a mi, per exemple, quan he sentit això de la soja transgènica, que és superxungo, és, per exemple, els menjadors escolars, ho vaig sentir l'altre dia, no?, que de la soja fan un processat, que llavors n'extreuen no sé quines històries, i el que sobra ho donen a menjadors escolars pobres, d'allà, com per aquestes coses, de dir, per lluitar contra la fam, però els estan donant una cosa que és superfotuda, i que en canvi està creant allà, doncs, això, molts problemes, doncs, de creixement, de salut, i...
Dependència.
I això és molt greu. I aquí és on ens hauríem de ficar, sobretot, no? I realment, doncs això, la lluita no només passa per denunciar els multinacionals i aquestes coses, que acaba sent com una història molt ideològica, que ràpidament s'acaben, no? Clar, doncs els culpables són les grans multinacionals i tal, no? Que sí, que són molt responsables, però... Jo és que ara com a diatribes així polítiques, no, vinga, va, doncs no, és com treballar amb la sobirania alimentària, coses que aquí abans no hem parlat, no? Doncs aquí, per exemple, hi ha l'Aliança Sobirania Alimentària i a cada país hi ha, i és sobretot una cosa que s'ha de treballar i treballar esforç, perquè cada país produeixi, sobretot, o sigui, produeixi de tot una miqueta el que pugui, clar, hi ha països que no poden i que el creixement vingui donat per què pot fer, no? Perquè això, ara hi ha molts països que estan creixent però tampoc no tenen unes condicions de terra que per créixer, no? És com les fantasmades aquestes de Dubai i aquestes coses així, que són coses...
És que precisament en termes de sobirania alimentària o de sobirania en general, que és més absurd, aquest monocultiu que pugui semblar això pan para hoy, no? Però en el sentit que, clar, són països que estan... Com ja ho han fet històricament, és una mica la història de Llatinoamèrica, de fet, no? El que en algun moment hi ha hagut un monocultiu, això ha passat a Brasil, ha passat a Paraguai, ha passat a tots els països... Hi ha algun tipus de producció que en aquell moment és la que el mercat internacional demana, fa abandonar altres cultius, però que igualment la gent necessita, no? I els que segurament pues, Argentina, Brasil, aquests països, la soja, pues, bueno, sí, es poden autobastir tranquil·lament de soja, però clar, han abandonat altres cultius quan llavors pot obligar això a que hagin d'importar més.
Sí.
No? Llavors, pues, com tu dius, és una qüestió també de sobirania alimentària.
Clar.
I en part per això també jo crec que una mica un dels col·lectius que porten a la Sofia Gàtica, aquesta dona que ha trucat, és precisament l'associació per la sobirania alimentària a Catalunya, i en aquests termes, no?, d'anar més enllà, no?, de només pues, sí, denunciar el que... Pues això, pues unes qüestions de salut, no?, de que és veritat que és realment bèstia el que ens estàs explicant, però que la cosa ja va més enllà, no?, que és un conflicte econòmic.
I
realment.
Això, per exemple, aquests casos aquí, sobretot les malformacions, jo no sé, això ja és la meva opinió, no és per ofendre aquesta dona, o sigui, jo crec que venen molt per això del glifosato i aquests pesticides que han fet, que són superheavies, i que a més, pues per cultura, perquè tu veus aquí tot el que t'han explicat, no?, per cultura tu li arribes a un campesí, no?, o sigui, allà, llavors et diuen, la dosi és tal... que has de posar un mil·ligram per tants litros. Però la penya va i deu fotre 10 vegades més, perquè es pensarà que posant-li 10 vegades més tindrà més efectivitat quan aquestes coses ho omples més, i és quan acaba sent super perillós, perquè si augmentes el típic aquestes coses, no? És com el mercuri a la sang o no sé què, si anem sumant, no? Que és el que diuen en l'alimentació, els peixos que estan carregats de metalls pesants, de coses d'aquestes que si tu em vas contaminant a poc, que és el que ens deia aquesta dona, tots ens estem d'una manera o una altra tecnificant el nostre cos, no?, menjant d'una manera poc saludable o consumint productes que han estat pues, això, transgènics o amb antibiòtics a dojo o el que sigui, però que són una medicina i petites dosis que no ens n'adonem. Després fa que això, pues, surten càncers pues, a dos o 50 anys o el que sigui, que, bueno, clar, com que es tracten els càncers ja i molts es recuperen, molt bé, però quina qualitat de vida li donen a la persona? No? quin entorn li dona la família quan ha de veure aquestes enfermedades tan desagradables, no? I que, bueno, abans les que hi havia abans també eren desagradables, però... Però és història. Sí, Albert, perdona, jo m'enrotllo, eh?
No, és que...
I el debate.
Lo complicat d'això és la manera de saber si el que menges prové d'ultragènic o no, no? Perquè amb el comerç d'aliments mundials, que ara compres uns espàrrecs, resulta que no són de Navarra, sinó que són de la Xina, encara que els envasa una empresa de navarresa, però de sota diu produït a Xina, que és increïble, no? Que portem espàrrecs de Xina, però és així, jo, vaja...
Te n'has adonat últimament, no?
És realment és complicat, no?
Clar, com és una qüestió d'informació, no?
Sí, sí. O prohibir estrangers, hi ha països que està prohibit, et creuen els cultius, però clar, però si...
A Europa,
si
menges... molts llocs.
Sí, exacte. Bueno, que això ja estaria bé, no?
Sí, però bueno, és el de sempre, també. Si aquí anem a prohibir les coses a Europa, per què? Perquè just vagin a l'Argentina a fotre tot allò que després...
Si el que menges a Europa també a l'Argentina, doncs tampoc. Llavors, no, el que sí que és veritat que està segur que menjar productes de proximitat i local sempre és una cosa que de cara això és positiva, no? Encara que tampoc t'assegura el 100%, però sempre és millor, no? Em sembla?
Bueno, suposarà un bon impacte, no? D'aquí està que la lluita... O sigui, dins de les lluites dels transgènics hi ha una reclamació primera, era com a mínim demanar l'etiquetatge, no? Que la gent pues, tingués la informació de saber realment d'on ve, no? Les tasses de tot, que ni tan sols és obligatori en aquest país. I evidentment ja després pues, el poder prohibir com altres països europeus han fet el cultiu transgènic, no? Per consum humà. Consum humà, que després ja és això, tot aquest altre indirecte que veiem.
Espanya no estan prohibits, no?
No.
Bueno, aquí hi havia aquesta iniciativa legislativa popular, que realment es va aconseguir, no?, reunir...
Va entrar al Parlament, però el Parlament reunir... ja la van vetar.
La va tombar.
Al minut. És aquestes coses de la democràcia, no?, que diuen ara, no?, de, bueno, no, però si hi ha eines perquè el poble faci una feina i pugui entrar propostes al Parlament com a poble sobirà o el que sigui, no?, reunim firmes. Però clar, després ara que ho fas... passen de tu a la com de la merda i ja està. I a estirar de les escombraries pues, la feinada de milers d'hores de treball de milers de persones, no? Mm-hmm. Per això, bueno, hòstia, és un tema heavy. El que a mi em fa pensar és això, vas veient aquestes coses, no? La consciència, no? El consum ecològic, no sé quantos, que això pues, està arribant a molta gent, però és una d'aquestes coses que acaba fent veure, no? Les diferències, que ara ja no són diferències de classe, sinó, clar, hem d'entendre que aquí és la història universalista, no? Per això a vegades... coses com el nacionalisme o aquestes coses ens fa tontollar una mica cap, perquè realment hem de tenir una visió global. El món hauríem de treballar per una cosa, no?, conjunta i de dir, pues, què? Bueno, per exemple, prohibim els transgènics a Europa però perquè els facin a altres llocs. Clar, aquí ens estalviem d'això. Les nuclears aquí ja també les tanquem, però per què? Perquè facin plantes nuclears, jo què sé, a altres llocs, o plantes superxungues al Marroc, la producció de les fàbriques, clar, aquí ara la gent ja no treballa a les fàbriques, però vés a veure com treballen les fàbriques ara al Marroc o a la Xina, on abans no n'hi havien. I totes aquestes coses, no?
No, és el que parlàvem l'altre dia amb quan parlàvem del tema Eurovegas, no?
Sí, sí.
Que ja ho deien, que el topo que teníem aquí, no? Que el discurs, o sigui, la reclamació era no només no, que no vingués a Eurovegas, no? Que realment projectes d'aquest tipus i models d'economia així no fossin ni aquí ni enlloc. Bueno, ahí està el repte, que no sigui només veure el que et ficaran al pati a casa teva.
Sí, sí. No, a mi és una cosa que d'aquests dies m'està fent pensar, no? Perquè tot i ara podíem treure una mica també el debat de nacionalista que hem dit que faríem una mica, o què vols fer?
No, anava a dir, però tornem a recordar que ho farem després al final de l'agenda, la xerrada. Que ja no ho ha explicat molt, però bueno, siguen la informació que ens enviaven, siguent que no sé si ha arribat a dir realment d'on és ella, la Sofia Gàtica, és d'un barri de la ciutat de Còrdoba, bueno, d'un barri, suposo, perifèric, que es diu Ituzaingó Anexo, de la ciutat de Còrdoba, Argentina, graciós que ara estigués present a Còrdoba, Espanya, però bueno, que és una de les zones que pateix més aquestes fumigacions que ja explicava. I aquestes xerrades, en el cas de la que farà el dimarts, dia 18, a partir de les 19 hores, de les 7 de la tarda, doncs està organitzat per la gent d'Associació Salut i Agroecologia, aquesta gent de la SAC, que ara parlàvem, de l'Aliança per la Sobirania Alimentària dels Pobles i de Catalunya, per la gent de Som lo que Sembrem, que és la plataforma, per exemple, una de les que va estar més actives per, bueno, i ho està, no?, per denunciar i intentar evitar que es produeixi i es consumeixi transgènics, i l'Era Espai de Recursos Agroecològics. Però a tota aquesta gent li ha organitzat aquest tour europeu, i aquí estarà el dia dimarts 18, com dit, a les 19 hores, que és el del barri de Pou de la Figuera, o sigui, el Forat, per la gent normal, que és a carrer Sant Pere Més Baix, número 70, dimarts que ve. I a veure això, si hi ha companyes que deien que s'animaran a ja, pues, fer-li més una entrevista en profunditat o com a mínim gravar la xerrada. I llavors, pues, que en veritat segurament ella podes donar moltes dades i explicar-ho en primera persona, no? Com s'està vivint allà. Que t'he tallat, perdona.
No, m'has tallat, però bueno, ja està bé.
Que volies lligar-ho, no?
Sí, vull, com que avui hem de lligar diverses coses, doncs anem a lligar a tope, que ens encantaria lligar les coses, no?
Lligar, no?
I després, com que la Berta ens explicarà una miqueta el que hem preparat Atac, que és una altra cosa, que és una organització internacional,
sí, que pot tenir bastant a veure, no?
Uns temes, no? I sí, té molt a veure, no? Potser és una cosa, doncs... Bueno, mira, va, Albert, explica'ns-ho. I ja després farem el debat amb tots els temes sobre la taula, no?
Molt bé. Bé, doncs jo formo part d'ATAC, acordem, que és la secció catalana de l'organització ATAC Espanya, que estem integrats també a ATAC Europa i ATAC Internacional. ATAC és una organització que es va crear fa 20 anys, bueno, ja ho sabeu, que es va crear, de fet, per el nom vol dir Associació per la Taxació de Transaccions
Comercials,
deuen ser, no? Bueno, es va crear a França, i sobretot i als Estats Units, i era per crear l'impost, perquè era la taxa Tobin, que era, demanava que es creés un impost sobre les transaccions financeres, no?
Perquè recordem que les transaccions financeres no paguen impostos.
No paguen impostos, no. I, bueno, s'han fet càlculs de que es podria recobrar una quantitat, només cobrant un impost de l'1% o del 2% es podria solucionar tota la fam al món amb cobrant aquest impost, no?
I Tobin era l'economista que donava nom, bueno, el nom ve d'aquest economista que va, no, d'aquesta sí, idea, tot i que diuen que després va renegar d'ella.
Sí, James Tobin era un economista, sí, que es va inventar aquesta taxa, sí.
Però el devien fer callar, no sé si devia renegar per voluntat pròpia.
Sí. Bueno, això sembla que sí, que realment, sí. Ell no està d'acord en l'ús, diguem, ideològic, que se li diu realment la reclamació de que es taxi com altres coses, aquest, el comerç, bueno, aquest tipus d'especulació, pues, evidentment està fet en general des d'un discurs d'esquerres, no? De dir, això és el que mou, i no coincideix amb això, ve d'un altre món.
Més ortodox.
Clar, exacte.
I potser no estan d'acord amb que s'hagi utilitzat des de l'esquerra.
Exacte.
Bé, de totes maneres, aquesta organització després s'ha ocupat de molts més temes, s'ocupa sobretot de temes de paradisos fiscals, del deute, de la legitimitat del deute, i de temes fiscals, no? És sobretot el que ens ocupem. També tenim una part de serveis públics, que és on jo treballo, que ens dediquem a denunciar, diguéssim, la privatització dels serveis públics, que està en marxa amb tot, fa molt temps ja, amb tot el món occidental, bueno, i oriental, i de tot el món, Europa, i ara i aquí a Espanya, pues, des de fa més pocs anys, però que està en marxa, no? Bé, llavors, fa poc, aquesta primavera vam estrenar un local, tenim un local que està a Gràcia, al carrer Indústria número 65. Això està
al camp d'en Grassot, més o menys.
Està al costat de la Sedeta. A la Sedeta hi ha un passatge, llavors la cantonada a l'altra cantonada del passatge hi ha el local nostre d'Atac, acordem. I bueno, és un local que fem servir per reunir-nos, per fer actes d'Atac, però també intentem que pugui servir a les associacions i moviments socials del barri de Gràcia i de tot Barcelona que necessiten un lloc per fer actes. Vull dir que aquest nosaltres oferim al local a altres associacions i moviments ciutadans que estiguin en aquesta línia de denunciar, com a mínim denunciar el neoliberalisme que tenim ara, no? Com a mínim, que és una mica el comú denominador del qual nosaltres partim. Llavors, aquesta tardor hem preparat un programa d'actes i ara són tots gratuïts. El dimecres que ve, 19 de setembre, projectem el documental La doctrina del xoc, que és un documental basat en el llibre de Naomi Klein, que bueno, denuncia com el capitalisme utilitza les catàstrofes per fer por a la gent i poder treure els drets que han anat conquistant durant tant de temps, no?
És molt recomanable aquest documental, perquè realment és una visió global de, bueno, d'això, de com l'economia, bueno, aplicar aquesta teoria de la doctrina del xoc que ve d'altres mons a l'economia, no? Opa! És que mira, alarma de la siesta. No, en realitat això és una alarma per avisar a certes persones. Sí.
Ja.
Bueno, això, molt recomanable a la gent que el vegi.
Et quedes ben xocat amb aquest documental de la doctrina del xoc.
Una mica assustat, la veritat és que sí.
Doncs el fem el dimecres que ve, 19, a les 7 de la tarda al local d'Ataca Cordem, que és carrer Indústria 65, al costat de la Sadeta. I llavors l'altre dimecres, el 26, fem una xerrada de debat sobre què és això de la globalització financera, que la fa un company d'Ataca, Antonio Fuertes, i bueno, que és també una mica sobre el mateix tema del documental. Una mica hem muntat un cicle a base d'un documental, una pel·lícula, i després una xerrada relacionada amb la pel·lícula. Bueno, llavors,
format clàssic i que et dona resultats.
Sí, a l'octubre i novembre no sé si val la pena que ho digui, perquè...
Bueno, si vols dir sí, a la primera setmana d'octubre nosaltres ja anirem recordant.
Vale, bueno, llavors a l'octubre, el divendres... Sempre acostuma a ser els dimecres, però aquest és un divendres. El divendres 5 d'octubre també sempre són a les 7 de la tarda al carrer Indústria 65, presentem un altre documental que és Catastroica, que no sé si l'ha vist algú. Aquest és més, no és tan conegut, és sobre els efectes de les polítiques de la troika comunitària, sobretot a Grècia, no?
Deptocràcia, no? I Grècia.
Exacte, sí, en aquesta línia.
Que de fet Deptocràcia la passareu més endavant, no?
Sí, també
sobre
també
la crisi de la deute.
Sí. Llavors el dimecres 10 d'octubre, també al mateix lloc, fem una xarxa de debat sobre resurgir en un paisatge desolado tras la debacle financiera. Què quedarà de nosaltres? Que el fa el company Marcos Fernández, també d'Ataca Cordem. I l'altre divendres, 19 d'octubre, fem el documental Deptocràcia, que és el que tu parlaves,
que és més
conegut. Bueno, i després n'hi ha més, però ja em limito a llegir-vos aquests.
Activitats que la gent pot consultar a la web, no? Imagino.
Exacte. Llavors, si entreu a la web d'Ataca Cordem, que és www.acordem.org, allà doncs, podreu consultar totes les activitats, i és una web que hi ha molts articles, diguéssim, de fons, de temes econòmics, de temes del deute, de temes de fiscalitat, que són els que hi ha molts que són economistes o que estan interessats en aquestes coses, i trobareu molts articles sobre aquest tema. I res, que ja et dic que convidem a tothom a que assisteixi, són actes gratuïts i
oberts a que la gent participi i digui la seva, no? I desienta i... o no.
També tenim molt interès en insertar-nos en la xarxa associativa i de moviments del barri de Gràcia, i estem ara parlant amb l'Assemblea de Gràcia, en fi, estem movent-nos en aquest sentit, no? Molt bé, doncs això és el que us volia explicar quan Ataca Cordem.
Molt bé, després ja anirem, bueno, recordant-ho a l'agenda, i segur que van sortint cosetes. Se la podem posar algú de música i després, sí, bueno, comentarem l'altra connexió telefònica que tenim, fem una mica d'alguna crònica, noticilles o el que sea, no?
No, sí, jo tinc ganes de xerrar aquí en debate abierto.
Debate abierto.
Hi ha molts temes, no?
Clar que sí.
Aquesta setmana, que en teoria és una setmana d'il·lusió...
Il·lusió.
Aquesta zona de territori de... d'això, diuen, vull dir, jo no puc, soc gaire creient o...
Home, en algunes coses sí que ho ets, sí que tens fe.
Jo sí, en moltes coses, però... Però per això, que tinc ganes de... Ja ho hauran parlat a Rizoma, també, des d'una postura crítica, però bueno, tinc ganes de que així de parlar i de coses de tot plegat, no? D'això de la terra i tal, i pis i... I vinga, va, la mala Rodríguez, no?
Vinga, va, posem la... Després ara ho explicarem, el perquè. Vale? A Hierro, no?
A Hierro.
Vinga, ahí, de Sevilla. El barri de la Paz, no? Era, o com és? Algo así, el barrio de la Paz.
La mala es del barrio de la Paz.
Ah, bueno, pues eso.
Hubiera llamado ya, es que eso es verdad. Siempre es cosa última hora y luego quieren que la gente vaya a tu pasa del tema. Yo bien. ¿Y tú? Divina, ¿no? Yo también divina. Estoy divina total. Estoy grabando, o sea que... Sí. Sí. Sí, es que ya estamos grabando, ya mañana terminaremos, ¿vale? Sí, supongo, lo más seguro, ¿vale?
¿Cómo huele aquí, madre mía?
Venga, si te enrolla me llamas por la noche, ¿vale? ¿Esta noche? Bueno, vale. Venga, pues mejor. Sí. A la una, ¿vale? ¿Vale? Venga, Dios guapita. Y mamá chula. Dios guapa.
Lo que hago, cómo lo hago, cómo te saco, cómo te cato, cómo me gano saldo, cómo me salgo, cómo lleno mi saco. Te puedo sacar dos impactos, impacto a hierro. Mira lo que hago, cómo lo hago, cómo te saco, cómo te cato, cómo me gano el saldo, cómo me salvo, cómo lleno mi saco. Te pongo a caldo, sin calco, sin trato, a hierro. No me digas, quieres y no puedes, mucho lili, muy poco lelele. Se te consumen las velas, a la vez y viruela, y vieja que no prende, que arden candela. Aprende a mover tu manivela, que lo malo se sabe, sí, pero nada bueno se pega. ¿A qué esperas? ¿Qué más? ¿Qué te quema? Y mientras arde tu culo, yo compongo temas. Que la India tiene tela, te tienen vela, tiene carrera, bombos, platillos y trompetas. A ver, te zumbes como los cacharros de la feria. A mí no hay más manga de ponerme una pega, porque pase lo que pase, tengo un Cádiz y mi caterva. Y estoy rodeada de perros y perras. Y por hoy, por maestra, mi nombre le dan escuela. Y estoy en el paro con tu currículum. Currículum de mierda. Mira lo que hago, cómo te saco, cómo te cato, cómo me gano el saldo, cómo me salgo, cómo lleno mi saco. Te pongo a caldo, sin calco, sin trato, a hierro. Mira lo que hago, cómo te saco, cómo te cato, cómo me gano el saldo, cómo me salgo, cómo lleno mi saco. Te pongo a caldo, sin calco, sin trato, a hierro. Pares menones, gano siempre aunque te irrite. Centro y marco goles, y no hay arbitruchos que me piten. Pilla deleites, que la banda grite, si tú bolsillo te lo permite, disfruta de la élite. Si te pica, te arrasca, que el rap no anda sin pique. Y si usted no entiende, calle, medite. Pide que ya cualquiera saca ticket, pero no cualquiera aprecia, ni sabe cómo se exprime. Y si quieres premio, pilla del hierro, envío sureño, más duro culeño, de la que cuando ahoga el micro derrocha genio. Y da paso firme, aunque vaya donde la lleve el viento, porque sabe que quiere y a quien debe respeto, porque sabe que tiene pa' todo lo que quiera tiempo. Juego con eso, ni con el pan ni el dinero, tú mientras bota el son que te marca mi tempo. Mira lo que hago, cómo te saco, cómo te cato, cómo me gano el saldo, cómo me salgo, cómo lleno mi saco. Te pongo a caldo, sin calco, sin trato, a hierro. Mira lo que hago, cómo te saco, cómo te cato, cómo me gano el saldo, cómo me salvo, cómo lleno mi saco. Te pongo a caldo, sin calco, sin trato, a hierro. Oye, oye, siempre hay claras conversaciones, así triunfo yo en todas mis excursiones. Me dejo caer, me dejo querer, y escucho oles de batallones de fieras que piden emociones. Acciones lo que doy a base de empujones, a cambio de bolsones, montones de hierro, sesiones, bajones de tensiones, subidas de escalones, limpias operaciones, y pongo las condiciones, dejando a los listos rochitones, marcando el paso con pisotones, tirando para la familia porque la sangre me da tirones. A mí la gente transparente que no quiero puñalones, ni buconas, ni bucones, ni sin sabores, ni dudas que me den sudores, solo huelgas en buenos salones, llevarme los galones, y que me recen oraciones, que voy de todo por todo, no me falta ni un detalle, mantengo el estatus aquí, desde la calle, controlando roles, escalando posiciones, que el tiempo es oro, y Rolex son amores, cambia la situación, pero no las atracciones, no cambia la sensación, solo las pulsaciones, sacándole jugo a todas mis extracciones, siempre buenos resultados, siempre buenas actuaciones. Mira lo que hago, cómo te saco, cómo te cato, cómo me gano el saldo, cómo me saco, cómo lleno mi saco. Te pongo a caldo, sin calco, sin trato, a hierro. Mira lo que hago, cómo te saco, cómo te cato, cómo me gano el saldo, cómo me saco, cómo lleno mi saco. Te pongo a caldo, sin calco, sin trato, a hierro. La mala tecatea, no corra, vuela, de vueltas a la esfera. Que la menda se la guarda en la pechera. Arquite.
Bueno, la mala Rodríguez, que no es nada mala, sino que es muy buena.
Bueno, tiene su punto malote, también.
Ah, vale, de malota, ¿no?
Bueno, claro, el punto malote de malota i de maldad ben pensada. Bueno, res, que la vam poder veure ahir, no? Un parell de majares, dos terços de majares. On la vam veure, la mala?
La vam veure a l'Hipnòtic, al festival de, bueno, cultura o música urbana.
Sí, es defineix així? És que a mi també costa saber-ho com...
Sí, crec que...
Algú així, no?
Sí, d'aquesta manera. I res, vam fer un any més el seu festival aquí a Barcelona, el vam fer al CCCB.
On sempre ha estat, jo crec,
i,
no?
I sí, sempre ha estat allà. I, bueno...
El que pot donar a entendre... o no, una mica per on van els tiros també. Això podria ser un debat, i no sé, per exemple, remetent-vos al programa hip-hop d'aquí on tenen de Distrito Apache, que el hum que hem d'opinar d'aquest certamen. Però bueno, sí que és...
Perquè això és un de cultura rajada tot, no?
És una, bueno, però és una espècie de mostra. Com ho definiries tu, Oliveta? Jo em vam estar un moment així mirant, no? De mirones.
És això, una mostra, una trobada de, durant un dia, 12 hores, de tots, de, bueno, més o menys els elements que conformen la cultura hip-hop, que d'una banda pues, és el ball, de l'altra banda el,
bueno, el breaking dance.
Que no ens van deixar, a mi no em deixaven.
No em deixaven fer breaking dance.
No, em feia vergonya, amb mi joventut allà molt preparada. I sobretot amb moltes ganes de competir, perquè clar, era en rotllo i el punt aquest, no?, de fer batalles amb, que es votava en un jurat.
Batalles
jurat,
i jurat, sí, sí. Sí.
Bueno, ja ho vam veure a Zaragoza, tant com vam estar.
Sí, sí.
Però a més aquí era com més... Ja no només a nivell individual, hi havia oficial, batalles...
Aquest, grup,
bueno, no, però bé, sí, batalles per grups i tot.
Home, és que
un puntillo allà a West Side Story.
Tenen la Battle of the Year, no sé què, o sigui, bàsicament és... Que a mi és una de les coses que
breaking
no m'agrada gaire.
Breaking Dance, és Breaking Dance, no?
Breaking Dance, aquí és.
El Breaking Dance.
Que és una cultura que està molt bé, té moltes coses bones, però té un fons molt competitiu.
Sí, i aquest punt que, clar, és el que et fa pensar almenys en situacions com la que podíem estar ahir. No vol dir que no hi hagi gent que no ho...
No,
i des de dins ho desmunti...
Sí, de vacileo, xularisme...
Quines eren les altres branques que t'hem tornat a interrompre? Per on anava?
El graffiti...
Ah, després suposo que... Bueno, no ho vam veure, però suposo que hauria haver-hi algú de grafiteo i tal. Crec que també va haver-hi taller de rimes o batalla de rimes o això que s'anomena pelea de... batalla de gallos o algo així, que és que fan com competició fent rimes i tal, amb jurat.
Bé, hi havia gent a ordenadors, no? Hi havia ordenadors per allà, que la penya estava ahí...
Sí, hi havia una sala amb... sí. És que... com interactiva i tal, i que finalment hi havia una, el, com l'escenari principal, diríem. Bueno, estava una mica desanivellada la cosa, perquè hi havia dos escenaris i...
un superple.
I un... on hi havia tots els artistes del cartell coneguts, llavors tothom allà, i a l'altre escenari suposo que propostes noves o diferents o més eclèctiques...
O més perifèriques, perquè hi havia gent, vaig anar dins el set que muntaven el DJs contra la fam, gent com la Kinky Dub Machine, que de fet van ser qui van tocar la festa de 20 anys de Ràdios Lliures, que déu-n'hi-do la penya que mouen i... Però clar, hi ha com una proposta, això, més perifèrica dins del hip-hop més pur, que és el que estava a l'escenari central i el que va fer anar la gent allà.
Clar.
No? Sobretot havia... no només, però evidentment la música i els noms més famosos.
Exacte.
El que devia mobilitzar.
I llavors era una mica pues, desconcertant el fet de que hi havia un escenari ple i un escenari absolutament buit, però buit volem dir que no hi havia ningú. Estaven sols. I,
bueno, sí, poqueta gent. Poquetes.
Home, hi havia 10 persones allà.
Els amics dels que tocaven.
Els amics dels que tocaven. Llavors era una mica desconcertant, però bueno.
Hipnotitzant, no? Que és el que busca, potser, que certament no ho sabem pas.
I bé, bueno, hi vam estar una estona, tampoc ens vam quedar fins al final.
Ens vam sentir allos, que això és el que...
Ens vam sentir molt grans, perquè, bueno, aquesta és una de les uns dels altres debats que vam tenir sobre el tema de tenir un públic adolescent o tenir un grup de música i fer i créixer el tu i el teu públic, no? És a dir, que la gent amb el pas dels anys et segueixi.
I ha de passar també, no? Jo crec que deu passar, vull dir... Però bueno...
Bueno, potser amb l'escena del hip-hop a vegades potser passa que són... Pues és una escena molt nova, molt nova relativament, però vull dir que potser no hi ha hagut suficientment caldo de cultiu com perquè generacions grans avui en dia encara estiguin, encara...
Vagin als concerts.
Sí, i és una cosa molt... que ara sí que està molt de moda i com a mínim dins l'estat espanyol pues, ha crescut bastant. Estic parlant aquí com si fos una experta i
tu
no
ets experta.
En lo just.
Ets una experta.
Però... de lo poc que sé, doncs sé que bueno, després d'iniciar-se als anys 90 i tot això, doncs ara actualment es podria dir que hi ha molts grups de més o menys qualitat, però hi ha molta gent jove que sí que se sent identificada amb tota aquesta història. Llavors sí que jo crec que aconsegueixen arrastrar tota aquesta gent al festival, però clar, el festival és adolescent, bàsicament, perquè la mitja d'edat doncs, eren... què, 17, 18 anys, com a molt.
Sí, tu creus?
Podríem, sí, sí, realment sí.
No, no, molt jove.
Sí, gent amb els jove. Pares, bueno, no et fa pensar...
Hi havia l'Albert Pla i l'Estopa o no?
No,
va ser que...
Això va ser... Ara, podria ser, eh? El que va dir la mala és que no, sé, no sabia què feia la gent que no estava a la mani.
Sí, la mala va dir que què fèiem allà, que tots havíem d'estar a la mani del 15S a Madrid. Sí, que, bueno.
Però bueno, com tants altres gèneres musicals o mons o clans que hi ha, pues, pues, hi ha molt, és molt ric, no? Hi ha molta varietat i molt, molta gent que segurament també vol sortir de la part més mainstream, no? I de fet després a veure si ja buscarem, anem a l'agenda, però aquests dies he estat veient que s'està difonent una jornada hip-hopera de hip-hop combatiu a Sants, que s'ha fet una convocatòria per a la gent presentar històries, i també en una línia jo crec bastant... com global, no?, de tot el mundillo hip-hop, però des d'una altra òptica, clar, no?, més combativa i tal, i que hi ha gent, no?, que des d'altres àmbits pues, pues també aprofita el hip-hop com una eina per a dar-li.
Home, jo com a estudiós de la música popular, que sí, m'interessa molt, jo crec que el hip-hop és una música molt, molt interessant, eh? I a més és, jo crec que sí que està associada bastant a la gent jove, però té un... Jo em sembla que és molt interessant, i com a moviment de musical associat a més com una cultura, diguéssim, que va associada també, com dieu, als grafitis, pues, és l'únic que ha sortit en els últims anys. Després el punk és l'altre que hi ha hagut, no?
Sí, sí.
Realment amb una, i no sé, jo trobo que
home,
és molt interessant, i el fet aquest de tornar de, que està associat amb les lletres, la poesia, i no sé, jo crec que és molt interessant. I bueno, jo sóc una persona de 60 anys, eh? Vull dir que, però em sembla que és molt interessant.
No, a mi també em sembla molt interessant, però el hip-hop és com un fenomen molt curiós que té com diverses línies paral·leles, i al mateix temps que pot haver-hi aquesta part tan, per mi, reivindicativa i interessant, no? Doncs té una part super comercial, molt sexista, molt... Yeah. Amb valors realment molt xungos, o sigui, yeah, i és increïble com aquest fenomen ha sabut crear aquestes dues línies tan paral·leles i tan contradictòries, no? Perquè està molt bé que els xavals i la gent pues, utilitzi les eines del hip-hop no? En forma de lluita, però és que al mateix temps es produeixen unes dinàmiques de competició, de xularisme i de machisme que super extremades, eh? En comparació amb altres gèneres gènere, musicals.
El masclisme no sé si ve d'aquí, però el fet que s'assimili comercialment, això ha passat en tots els moviments.
Ah, no, clar.
Sí, sí.
De gent jove,
contraculturals.
Contraculturals.
Sí, sí, sí.
La joventut, vull dir, ha passat amb el hipisme.
No, totalment.
Amb tots.
Amb el tecno. El que passa, clar, que llavors sempre es caricaturitza o s'agafa alguns components que són els que el fan atractiu o diferent o trencador, i que el hip-hop n'ha tingut molts, que jo crec que de fet en els últims dècades o que tu dius és l'únic aire fresc que hi ha hagut en el món de la música popular. Però realment sí que llavors evidentment la indústria musical quan l'ha absorbit, que aquí en Espanya és bastant recent a diferència d'altres països, clar, evidentment doncs, n'ha agafat i ha explotat la part doncs, més caricaturitzable i que potser també és un punt més encara d'altres gèneres, no? Més, ens agradi no políticament correctes, com és, en el fons és el rock i el pop. I llavors, clar, això té una part bona i una dolenta, no? I el rotllo que sigui realment una gènere que ha sortit del carrer, dels barris, i que aquest sí que realment ha estat, jo crec, totalment internacional, bueno, pràcticament, no? Cosa que el punk va sortir a Londres, a Nova York, i s'ha anat expandint per un món occidental, sobretot. Clar, realment el hip-hop és, jo què sé, Llatinoamèrica, no? És exagerat, o Àfrica... Però clar, però això, el que vingui de certs estrats socials, la joventut, realment gent molt jove, gent de carrer, pues, clar, evidentment ha fet que la indústria hi vegi pues, poca carica tots això, amb el rotllo macarra, amb el rotllo pues, que buscarà aquesta gent, pues, el que li puguis vendre això amb una titi guai, un cotxe que te cagues al costat, però que evidentment pues, hi ha molta gent que regrada això i utilitza el hip-hop com una arma contra el sistema, està clar. Però, bueno, també hi ha això i bueno, pues no sé. Ahir ho vam tenir tot una mica barrejant, no? I al veure que els xavals pues, s'emocionen des d'aquest ambient i busquen bulla i sense que llegui la sang al riu, ni molt menys. Yeah. Hip-hop.
Bueno, tot el que havia pensat, bueno, havia preparat un dels temes de per posar ara una de les cançons, bueno, és d'un dels dels que vam veure ahir, que es diu Rapsus Clay, i que el que em sembla interessant d'aquesta proposta, que ahir no va ser així, és que ell ha creat, bueno, una història que es diu Rapsus Clay and the Flow Fanatics, que és pues, hip-hop, és a dir, ell com a cantant de hip-hop, però acompanyat d'una banda de músics molt potents que fan temes de jazz, de funky, etc. I bueno, que crec que és una història bastant potent i molt interessant, i que també hi estan explorant altres músics, això de fer hip-hop però no amb bases, sinó acompanyats de músics, és a dir, el que s'anomena rap con banda.
Toma. I bueno, van, a part de que la mala i el rap subscribe, hi va pol·lular més gent per allà, així com de primer nivell, no?
Sí.
Tremendo, algun dels Violadores, Lírico, diem
sí,
bé?
Sí, cantant de Violadores del Verso.
I gent de, també d'aquí, o sigui, Escuela Zaragoza, no?
Sí,
ja la van viure.
Exacte, bàsicament el que hi havia era molta gent de Zaragoza.
I Sevilla, no? Com a altre punt també.
Exacte, i Sevilla.
I també gent d'aquí, no? No sé, de Falsa Alarma o altres bandes. Jo desconec una mica també l'escena hip-hop era així més coneguda aquí a Catalunya, perquè també hi és, evidentment.
No, però a mi em va sorprendre això, no? Que a Zaragoza realment hi ha una moguda, no només a nivell de hip-hop, sinó musical, bastant potent, i que em sorprèn. I de fet, moltes de les propostes que sorgeixen avui en dia de concerts i festivals, moltes estan es fan des d'allà, i em sembla, ostres...
Pues estamos en la onda, perquè dos dels programes musicals d'aquesta ràdio el fan zaragozanes il·lustres, no? Distrito Apache i Colores de Guerra, precisament, per sobre les escenes punk i hip-hop, respectivament. Bueno, va, escoltem
doncs
el que ens aporta l'Ulita, no?
Poso aquesta cançó del Rapsus Clay, i bueno, es diu La Pecera, i això és ell acompanyat d'aquest grup de músics.
I després ja sí que podem debatre, sobretot.
I el motherfucker.
Pedilo.
Slow Fanatics para el mundo. Tengo tantas cosas que decir que ya me ahogo. Decir que ya me ahogo, aunque he salido de la oscuridad y casi no compongo, pero ansío. Ansío su querer y desespero, y he esperado tantos tiempos de sus labios un te quiero. Que ya no me creo nada de su círculo, su vínculo ridículo. Digamos que el tiempo fue quien estipuló. Yo soy el discípulo de artículos, palabras y hemorragia. Llámalo alma, poesía o magia. Yo me doy a las letras y al sentimiento. Básicamente escribo este dolor que llevo dentro. Mi rap es sufrimiento, amor y lamento. Y vacile porque vivo en continuo movimiento. Intento alegrar mis días, salir de mis infiernos, resucitar alegrías, volver a darle vida y sentido a todo esto, morir entre palabras, revivir entre mis textos y volar, y poder bailar un vals con las palabras, llorar por tantos miles de millones de miserias, estar agradecido, vivir entre papeles, recuperar mi fuerza y no dormirme en los laureles. Yo suelo querer más de lo que debo, yo bebo de la fuente del amor mientras me elevo meditando, aunque a poco de vez en cuando, pero Flow Fanatics me está matando, y ando, dando y perdiendo, viendo lo que ocurre, entendiendo. Hey yo, Flow Fanatics en la casa, Rapsus Clay, yo sigo escribiendo, y ando, dando y perdiendo, viendo lo que ocurre, entendiendo. Diego sigue luchando, mi alma sigue escribiendo, y muriendo, y muriendo, y muriendo, y muriendo. Ya no tengo nada que perder menos el tiempo, lo único que nunca me abandona es el tormento, lento. Camino hacia ninguna parte, intentando recordar cómo olvidarme, y hambriento de labor y sediento de aprendizaje. Todavía sé volar, más le temo al aterrizaje, esperando a que todo encaje de una vez por todas. Tu amor es como el mar y tus besos como las olas. Camino a solas, sin tiempo, amante de las odas, de las partes más solas del sentimiento. Las bodas de sangre, cuya sangre es la más pura del amor al arte, sobre todo la escritura, ya que tengo tanta.
Bé, sembla que tenim una trucada del Barco de l'Amor. Hola.
Hola,
què tal?
Bueno, es que no nos ha dado tiempo en este programa frenético de hoy ni tan siquiera introducirlo y anunciarlo.
Ah, no?
Pero no ho hem fet. però dèiem que avui dia 16, pues, ja ho sabeu, o algú us heu enterat que venia la tercera flotilla de la Libertat a Barna, en aquest periplo que està fent en Mediterrani o Euromediterrani, i avui dia diumenge 16 pues, arribaven o estan arribant al port del Fòrum i tenim allà companyes pues, que bueno, han pogut segrestar perquè ens expliquin què està passant. Lo haremos en el idioma que salga, ¿no?
Hola.
Hola.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo esteu?
Molt bé. ¿Cómo está aquí en el puerto?
Pues molta gent, ara comencen a tocar les Llàgrimes de Sangre, després vindrà la trova Kung Fu en acústic i això, bueno, continua. I tenim aquí al costat nostre el company que és el capità del vaixell Estel, que
capità,
vol anar a trencar el bloqueig i que, bueno... jo què sé, si tenim traductor d'anglès per poder parlar amb ell, jo els passo, però ja.
Passa'ns-el, va, i li direm alguna cosa i intentarem fer el que puguin, perquè ja sabeu que aquest país el tema dels idiomes ho portem molt malament.
Bueno, pues intentem. Et passo el company, Mica, que és el capità de Seix.
Com es diu, Lucas?
Mica, però ara tu podràs parlar amb ell.
Luca?
Es presenta a ell.
Ok. Ok.
Can you introduce yourself? Yeah,
okay,
my name is Mika.
Mika.
Okay. Hello?
Hello. Hello, hi, Mr. Capitan. How are you?
Il Capitan. Oh, yeah. Yes, they call me Capitan, yes.
Yeah. You are the pirate. Introduce yourself, please.
No, shit, I don't hear anything with this. Can you put this? Wait a minute, I try to get this louder. Can you put it
louder?
Because I have a bad hearing.
Hello, hello.
No, veis ahí el ambiente frenético que hay en el barco.
Hello, hello.
No, dice que no se escucha.
¿No nos escucha? Yo he subido un poco aquí el volumen del teléfono, lo mismo aquí lo soluciona. ¿Tú nos oyes más fuerte ahora o no?
Yo sí, yo os oigo. A ver, torno un otro cop, ¿eh? A vale. Ver, ¿qué tal?
Venga, we try again.
Second round.
No sé cómo va esto.
Están posando a prueba las nuestras...
Try again.
Hi.
Nika.
Hello, I go a little bit away from this crowd, it's so noisy here.
Yeah, I think so. Do you listen us?
Como?
Do you listen us a little better? Do you hear us?
Speak slowlier.
Slowlier?
Yes.
Yes. Do you listen better than before?
Do I listen what?
Better. Do you listen us?
Oh yeah, I'm going very far from the. I'm going to the beach actually.
Yeah, you are in the beach now, no?
Yeah, now I start to pee. There's only a few people pissing on the wall.
Ah, perfect. The little river. How is your trip? It's good. You are ready for going to Gaza?
Yes, Estelle has been ready many years. 20 years, something like that. It's only that before we were doing job for Petrate, and now we are doing job for ship to Gaza.
Mm-hmm.
When are you going to arrive to Gaza?
Oh, that's a bad question. because the timetables, they change all the time. There are harbors that want us to come, and the timetable changes all the time. So it's totally different, the timetable. But I would say that in 1 month we are in Gaza.
In 1 month? Wow. And where are you going to go now, the next city?
Next city, I think it was...
in France, Marsella or Genève?
It's Napoli or something.
Ah, yeah, maybe.
Okay.
Italy.
Napoli, Corsica, and maybe I can't remember it exactly. But the places, they change all the time.
Mm-hmm. Okay.
And in reference to the other trips, and which is your first goal to get to this trip? You are because the goal is break the isolation of Gaza, no, the block of the Israeli army, and try to get to the humanitarian help, no.
Can you repeat?
And which is your goal, your objective, your main objective of the trip?
The main objective is that, of course, the blockade of Gaza, it's illegal according to United Nations and everybody. It's an unhuman thing to blockade over a million people in one place and not let them do anything normal. So our aim, the trip to Gaza, it's to highlight this thing and also to go there and start normal life in Gaza. Mm-hmm. It's not a little task, but it's, I mean, one of these days the blockade has to go away anyway. Why don't it start with Estelle?
And what are your expectations there? What do you think now, what is going to be there when you arrive?
When we arrive, nobody has been calculating so far. But if I would be an Israeli and politic, I would let Estelle go, because it's, we are harmless. We get the support from many, many countries, and what Israeli and politics is, it's not doing any good to Israel or any Jewish people. We have had a lot of Jewish people on board, which are very, very concerned about the bad policy of the Israeli government. And one of these days they have to stop it anyway. So why don't they stop it now? Mm-hmm. We are a little ship with a little cargo of cement and medical help. So...
okay, and
let us go by and start a normal life.
Yeah.
And what?
We hope it.
And what are your your feelings into the boat? The feelings that the atmosphere of the different people that are in this boat, in this travel right now.
There has been a lot of different people. It's totally new people. I mean, I have been all the time from Finland, but then almost all the other people have changed on the way. And Estelle is a sailing ship and is a sail training ship. For example, now we had four new people from Alicante, Spanish people. And for a few days, and they trained. They be trained for Estelle, and they know a little bit about that. They are not going to continue. Some other new people come, so I can't speak very much on the behalf of the crew, because the crew is changing all the time. And I know that
when we
leave from Napoli, I don't know.
Okay.
I don't have a clue who is the crew.
Yeah.
We have a basic crew, let's say 8-10 people who has to be there. And the rest is just a guess.
Okay. And you are excited about your travel, about arriving to Gaza?
I'm not excited. I think it's very important, and it's the best thing that Estelle can do. Estelle has been built for making world better, and if it can reach Gaza and start breaking the blockade, it's very important work.
Yeah.
I'm not excited about that. It's a different thing.
Yeah. And is there any feeling of fear into the... different feelings of fear, maybe among the people that are in the boat. Any kind of fear?
I can't speak on behalf of the other people, but as far if you have seen in the, it's in the internet. You can see the situation when Marmaris, when the about.
these nine people were killed.
Mm-hmm.
It's really I don't know who is so stupid in Israeli and commando chain that tells to the people that to the soldiers, put one soldier in the middle of 300-600 mm-hmm. Turkish people on high adrenaline, and they are legally on the international waters. So in the way these Israeli soldiers are pirates by the all international laws. So what did they expect, that the Turkish people give flowers to them? I don't know. I mean, I should fire this person and persecute him who made the command to put the people in the night into that kind of situation.
Mm-hmm.
It's suicide for the soldier, and I don't know what he think about the Turkish people. Didn't he think anything about that?
Yeah.
The situation with Estel is, we are a small ship. We are going slow.
Mm-hmm.
We have about 20 people, 17 people with disciplined crew.
Mm-hmm.
There is, I mean, if Israelian people come and want to take over, we don't resist, we don't attack them, we don't do anything. So, I mean, Israelian people, they are not killers by nature.
Mm-hmm.
And they are just human beings as everybody else. So I'm not afraid of them at all. If you behave like normal people, I mean, we are doing politically something which is a little bit risky.
Mm-hmm.
But I don't believe at all that they start shooting.
Okay. And you're talking about the discipline of the crew. And my question is, what are more or less your routine right now during the journey? You're in one day, for example.
Oh, it's we have three shifts, and it's very disciplined. Sometimes you have to take stairs up and down, and you have to clean toilets, you have to clean cabins, you have to clean corridors.
It's the sea life, no?
It's very boring.
okay.
But also, for sure, you make a lot of discussions and media work and blah, blah, no? Also?
Not on the sea. On the sea, it's maintain the ship. It's a lot of painting. It's preparing the sails. It's normal human work. And Estelle, it's a cargo ship, but it's also a sail training ship. And as I said, that we had four people which came from Alicante, and for example, they have been doing safety building safety equipment for the sails.
Okay.
Many hours.
Okay.
There's a constant work on this kind of sailing vessel.
Okay, so very hard jobs and very,
if you have tall ship races, it's, Estelle has been a part of tall ship races before, and mm-hmm. it's very many times it's the countries who owns the ships, and the money comes from the governments. Estelle is a single little ship and working on the volunteer basis, but the job is the same.
Mm-hmm. Yeah.
You have to find against the rust, you have to repair the sails, you have to clean the places, and you have to cook, you have to run the engine, and you have to repair all the places, brakes if they are not taken care of.
Okay, The investments into the STEL are only made by volunteers. There's no money that comes from another part of places or institutions. It's just only volunteers.
If you ask, I get paid, but not the full salary at all. As a captain, I get paid, and it was
I came from the old organization with On Destelle before. It was a fair trade organization, and I came as an history remnant and as a supervisor, and I said that I have a normal, decent life, and I can't just do everything free.
Mm-hmm. Okay.
So I get about a third of the real money.
Okay.
Then the difference of this trip is
that the other people, they are volunteer.
Yeah.
Okay.
And one is the one good point, no? The difference of this trip is that the Stell, the ship, is a volunteer basis ship, and it's working not like the other trips that a lot of ships, and it's other way, no? More visual and trying to get little job, no? I don't know. It's not clear to speak it now. Okay, Nika, I don't know if my company have more questions, but
habrá que traducir todo eso.
We hope that your
your
trip is going to be in a good it's going to arrive to Gaza. We hope that this is going to be a very good experience for you as well, and thank you very much to share this conversation with us.
Yes, and I really hope that we do our share, and the blockade of Gaza will go away. I mean, it's very much to hope that it happens with Estelle, but we are anyway getting a lot of pressure. As I said, we have had a few Jewish people on board so far, and because they have been part of the crew, and they are very sad about the politics of Israel and this Gaza thing. And I mean, we are not a big ship, and we are not a big deal in the universe, but I hope that we'll do our share in breaking this inhuman border.
Yeah.
And
the people of Qatar can start a normal life as all we other do.
I think your action is it's a very big action. You talk about that you think you are a very small ship, but I think that it's a very visual and very
important.
A very important action what we are doing, what you are doing. So we are very
happy.
Happy and excited about this, because we are working so hard for this, and
we wish you the best.
Yeah.
Okay. We are grateful, and we try our best.
Okay.
Okay.
Very nice trip. Good luck.
Good luck, and thank you very much to join us.
Okay. Thank you.
Un abrazo.
Gracias.
Chao.
Chao.
Bueno, després d'aquesta missió tan difícil, posem una miqueta de música i ara us farem un resum i una petita
translation, eh?
Sí.
ما Bueno, això que estem escoltant i deixarem de fons són els Nur, ja que una de la gent que està tocant ara mateix és el Yacine, no? Aquesta gent, bueno, pues en un dels seus projectes. Com es diu? Que és Costa, la nova projecte musical. Yacine and the Oriental Groove Acoustic.
Orquestra.
I com ens explicava la Connie, pues ara hi havia gent, no sé, avui hi havia de tot. Després fem una mica el que hi haurà, però ara està Feliu Ventura, Adversaris, el Chesudaka, la Tora Kung Fu, Lágrimas de Sangre, hi havia penya fent recitals poètics, circo de tot. I bueno, pues hem sentit el capità Mika, no? Capità de, no el capità Pescanova, el capità de l'Estel, aquesta tercera flotilla. Però bueno, habrá que explicar un resumen, no? I per traduir el que ens estava explicant aquest noi d'aquest barco, que a mi el que m'havien explicat era molt internacional, a diferència de les dues primeres flotilles, no?
Clar, jo el que he entès és que aquest barco és un barco que ja funciona normalment com a barco d'una organització de comerç just que fa pues, viatges així solidaris o va fent coses d'aquestes, no? I que llavors han volgut agafar això i preparar d'una forma més, suposo, lleuger o molt més petit per no tenir com grans problemes i intentar d'aquesta manera així que els deixin trencar el bloqueig. Que sobretot el que podíem fer era com és visualitzar i tampoc això i subratllar, deu un moment que he dit subratllar, que ho he entès i tot, highlight. I bé, doncs això, i que van amb gent amb bastants israelites, no? I que i ara consideren que és un bon moment perquè les polítiques d'Israel estan molt sent molt qüestionades també des del mateix poble israelí, no? I que consideren que tenen forces possibilitats per fer això i per realment que el seu objectiu és legítim, no? Que és portar pues, medicaments i altres cert tipus de coses i permetre una vida més o menys normal al poble de Gaza, que recordem ja porta bastants anys de bloqueig internacional, bueno, bloqueig internacional que és bàsicament bloqueig d'Israel, no? A qualsevol tipus de, no, de tot, no? Vull dir, ja no hi entra pràcticament res. Jo ara mateix no ho sé, però bueno, alguna cosa deuen deixar que entrin, no? Però amb contagotes i d'una forma que el poble de Gaza ho està passant força malament, no sabem ja.
Exacte, i més pues, amb els precedents de les anteriors flotilles, no? El cas de la primera flotilla, pues, la TGD que va bé i que en aquest cas potser sí, almenys aquí en l'estat espanyol s'ha pues, visualitzat molt més, no? Potser pel fet que aquest cop passés per Barna. I bueno, no sé si ha explicat també una mica la ruta, ahir sortien dels països nòrdics i, sí. I han passat i passaran per un munt de llocs.
Sí, no? El que passa és que això quan li hem preguntat una miqueta pel tema del full de ruta, no? S'ha mostrat bastant explícit amb el tema de que no saben res perquè cada dia constantment canvien l'horari i els llocs de parada i tot es va fent sobre la marxa, vull dir que tampoc tenia molt clar on anirien l'endemà ni res d'això, tot i que ha assenyalat que anirien a Nàpols segurament i a Còrsega,
sí, bueno,
des d'aquí a continuació.
Està clar que pues, han d'anar cap a Israel, pues, hauran de travessar el Mediterrani central.
Sí, sí.
I passen per postres.
Però bueno, això, no? Subratllar que realment ell deia que no hi havia res preparat, que bueno, o sigui, que sí que estava preparat, però realment que cada dia pues, les condicions feien canviar una mica la ruta.
Home, segurament no tots els països reaccionen igual. Abans ens explicaven companyes que han estat organitzant des de fa un montón, que això ha estat un currazo també, el poder-los acollir aquí a Barcelona, i clar, pues, pues, bueno, l'autoritat portària ara posava problemes, no?, amb tot també el que es muntava ja d'activitats i tal, exacte. I suposo que hi ha llocs que bueno, potser no els han deixat parar, no ho sé. Però no m'estranyaria, no?
I res, també li hem preguntat una miqueta pel tema del dia a dia al vaixell, perquè, no? Perquè a vegades aquestes accions són molt visuals i molt mediàtiques, però un no sap que darrere d'això, bueno, un sí que ho sap perquè no som tontos, però no, que realment a vegades val la pena pues fer menció al fet que aquesta gent està cada dia treballant al barco i que és el que deia ell, que són tasques molt avorrides, molt dedicades al manteniment del mateix barco, que del mateix vaixell que hi ha. I inclús ha dit això, no? que més que tenir discussions filosòfiques i polítiques sobre la qüestió d'Israel o altres qüestions actuals,
és que
quan estan al vaixell,
vitrines, no?
Exacte, vull dir, bàsicament parlen de coses sobre el vaixell i que després, en tot cas, quan paren o s'aturen, tenen oportunitat per parlar d'altres temes, però que el seu dia a dia és avorrit i bueno, avorrit entre cometes, però vull dir, de molta feina i que déu-n'hi-do que són 20 persones... que m'imagino que un veler pues, és més o menys petit i 20 persones pues, déu-n'hi-do.
Es comentaven que en un principi la idea és que pogués venir una de les persones que estava allà, en aquell cas un noruec, no sé el Mica d'on era, suposo d'algun país de l'est, per un huracà, en aquest cas estava vinculat a alguna ràdio lliure del seu país. Llavors, bueno, ens vam pensar que bueno, no en aquesta ocasió no ha estat possible, però a veure si en una altra ocasió, potser amb alguna altra flotilla que vagi a casa o amb algun altre projecte que vagi marítimament, però de poder fer ràdio des d'un barco, que al final cap la gent que estem a Ràdios Lliures és un anhel romàntic que tenim, ja que és ahí l'origen de les Ràdios Lliures, no? La vam és des d'un barco pirata, i bueno, pues, a veure si ho poden fer, si no, en algun altre dels llocs que parin, perquè realment pues, ha de ser, bueno, pues, seria el seu, no? Qui vulgui una mica veure pues, la ruta que han fet, perquè ara venim, no sé si han parat, suposo han parat entremig, no? Però un lloc on van estar, i jo he vist algun vídeo, és a com es diu, a Euskadi, però bueno, també aniran rolant per altres llocs, i si voleu veure, i també la forma pues, de participar econòmicament en donacions.
Perdona, però si això és la foto, això no és un baler, això és un barco molt gran.
Bueno,
depèn, així vist de lluny.
És gran i petit al mateix temps, no?
A l'estel. Bueno, el...
m'imaginava un baler petit, i a la foto veig que no és un baler petit.
Pues que podeu cotillejar-ho, això, a veure si realment l'Oliveta té raó i és un barco petit o gran,
no.
A la web rumbogaza.org. Ahí, rumbogaza.org. Opa. I bueno, si us fem ràpidament una mica de la gent d'aquests dies, perquè en realitat sí que esperaran a nevar-ne, bueno, no només avui. Ara, jo crec que si esteu escoltant, pues, sabeu que ja, no sé si ho hem dit, però estan al port del Fòrum i feien les activitats allà a Sant Adrià del Besòs, allà a la platja que hi ha allà, pues, tots aquests grups que estan tocant des de fa una horeta i llarga i que estaran, no sé, fins l'hora que puguin, amb totes aquestes actuacions al parc de la Pau de Sant Adrià del Besòs, i que demà pues, està previst a les 13 hores una rebuda oficial de la tripulació del Balestel a l'Ajuntament de Sant Adrià del Besòs, amb signatura al llibre d'honor. O sigui, aquí a l'Ajuntament pues, de Sant Adrià parece que, bueno, que ho ha vist com algo interessant, suficientment important com per rebre'ls. I a les de 5 a 19 visita guiada que es podrà fer en el port del Fòrum en el Valer, perquè la gent pugui entrar a veure'l. Això és almenys el que està programat, suposo que s'ha de veure si es podrà fer o no. I a les 19 hores hi ha una xerrada sobre aquest projecte de la Flotilla de la Llibertat en presència de tripulants d'allà, Salam Abdul Karim, Manuel Espinal, que és el coordinador de tota aquesta iniciativa rumba Gaza aquí, i Laura Arau, que és una participant a la primera Flotilla de la Llibertat. Deu ser l'única participant, perquè pel que han dit només hi havia hagut una persona de l'estat espanyol. Deu ser, ja, doncs això serà el convent de Sant Agustí, allà al casc antic, a la sala Calidoscopi, dilluns 17, demà. I el dimarts 18, l'últim dia que estan aquí, doncs hi haurà a la mateixa hora, de 17 a 19 hores, visites guiades en el Valer, i a partir de les 19, una xerrada sobre el moviment de boicot, desinversions i sancions, el BDS, al local de Nova, plaça Catalunya Nou, de l'associació Nova. Fa un temps, quan vam tenir aquí una companya palestina, vam estar xerrant també amb una altra companya, amb la Marta, que és qui la va portar de l'associació Nova, i explicar pues, tota aquesta campanya boicot que fa molt temps i aquest moviment i que segueix el boicot a Israel. Doncs aquesta campanya boicot, desinversions i sancions, el BDS, i a les 8:30 la projecció del documental Puertas al Mar sobre l'atac als pescadors de la Franja de Gaza, projecció en el mateix vaixell, allà al port del Fòrum. Pues això, Freedom Flotilla, i allà, a la web rumbogaza.org. شابين بالبزاف كين شوفك هندوب البحال كالزبدة والنهار والليلة ومعاك مشعل النهار أنا نمشي من القدام نمشي قدامك احنا شعلنا النار ودورك شعلت النار احنا زود شعلنا النار ودورك شعلت النار احنا شعلنا النار ودورك شعلت النار احنا في زود شعلنا النار ودورك شعلت النار Odio, este es nuestro incendio, temblad, preparamos el asedio a vuestros podios, arderán las alas de vuestros ángeles custodios, caerán los templos que mantienen vuestro monopolio, fuego vienen tiempos nuevos para los esclavos, vais a explicar por qué fuimos amordazados, hoy se revuelven los que fueron explotados, pa' que viváis de prestado en este dente prefabricado. Bueno, ja arribem a la part final del programa, perquè queden 10 minutets per les 10 o menys. Perdó, per les 9. Això és l'Assemblea Majares, estem a Contraland FM 91.4, 3w.contraland.org. I bueno, també hem de comentar alguna cosa relacionada amb el programa anterior que vam fer fa dues setmanes, que és que vam tenir aquí un company de la plataforma Turem Eurovegas, per, bueno, que també, entre altres, a part de parlar pues, de tota la campanya que hi havia, pues, també, evidentment, de les iniciatives que s'estaven fent, com era, per exemple, el concert, el festival Stop Eurovegas. En aquestes dues setmanes han passat moltes coses al respecte, no?
Déu-n'hi-do, sí, sí. I ho podríem comentar una miqueta. L'última que havia de ser, que era el concert que havia organitzat allà a Cornellà, un parc de Cornellà, que havia organitzat la plataforma d'Eurovegas, no? No? Bueno, ni aquí ni enlloc.
Sí,
tot el lema aquí enlloc, no?
Entre d'altres, però sí, era...
I que a l'últim moment, vist els riscos que van passar, doncs es va decidir formular dins del Festival Esperanza una cosa més senzilla i aprofitant doncs, la logística, suposo, de l'altra.
A la platja del Prat de Llobregat.
A la platja del Prat de Llobregat, i bueno, un canvi diferent, però sobretot vist doncs, és el que acaba passant, i és una miqueta el que dèiem de l'altre dia, no? De plataformes tan grans que acaben vinculant també gent no? que és més mediàtica i tal, no? que després sembla que pues, tenen una influència i un poder sobre la resta d'una plataforma horitzontal, no? que és pues, el que aquí ara podem fer la reflexió crítica. No? Doncs a partir de la retirada d'uns quants artistes, al veure que ja no es feia allà a Barcelona, sinó que ja es feia a Madrid, tot i que en principi no havia de canviar en fons de l'objectiu d'aquest festival, no? que és...
Bueno,
ni aquí ni enlloc, i a més després de l'anunci que en realitat la faran allà un altre cop a PortAventura, tot i que ja és una zona maltractada, però es faran una cosa bastant de l'estil, no? Ara de cop i volta.
Bueno,
no?
companya...
dius, és una cosa una mica bastant surrealista tot plegat.
Valdria la pena recuperar no? la conversa que vam tenir amb el company Topo que va venir la setmana passada i que abans de que... No, la setmana passada no, fa dos diumenges, quan encara no se sabia si el futur de l'Eurovegas era Barcelona o a Madrid, i val la pena recordar que ells deien que l'Eurovegas no es volia fer ni aquí ni enlloc, que aquest era l'objectiu de la campanya, precisament perquè el que també volien denunciar és que moltes vegades aquests projectes són cortines de fum per després colar un altre projecte que és el que definitivament ha acabat passant, no?
O sigui, bueno, això és superràpid, en realitat.
Una cortina encoberta i el dia següent projecte tan o pitjor, no? Tan o més gran o pitjor que el que però... s'anava a fer, que és això, no? Sis camps de golf i de no sé què.
Sis casino, no sé què, bueno, aquesta supermaltractada que és la zona de Salou.
El Banyuelos, que és un empresari valencià de, i
però clar, ho han venut com a això, no, pues, sí, és capital local, no? No és capital estranger.
Bueno, com, clar, tan, també havia de ser local, moltes coses.
Bueno, clar, però l'excusa ha estat això, no ve gas, no ve, però no us preocupeu que tenim això, no ve de fora d'un dubtós empresari amb problemes de justícia i no passa res perquè igualment es farà i a més en un lloc que ja té un impuls i tal, com és la zona de PortAventura i el Salou i clar, evidentment, pues això huele que ja estava com tot planejat, no? Un poquillo i de fet aquí ja ho vam comentar al seu moment.
Exacte, però... i valia la pena recordar
sí,
que és el que es va dir és el que precisament es va dir aquí, no? I va ser així.
I més vinculat doncs, en el propi festival, ja ho deien doncs, els companys de la plataforma de Turem Eurovegas, que no és només que la lluita seva, la reclamació era que no es fes aquí ni enlloc, sinó també aprofitar i denunciar altres amenaces que pateix el Delta del Llobregat, perquè no només és aquest, és la més visible, però ja doncs, tots els camps, el parc agrari igualment s'hi vol construir, tota la problemàtica també de construcció en les platges d'allà, totes les ampliacions de l'aeroport, com han anat doncs, minant tota aquesta part protegida del Delta, etc etc. I que això era una mica a continuació una lluita que ja portaven de fa temps col·lectius i bueno, tota la plataforma de Salvem el Delta Llobregat. I que per això el festival passés el que passés tenia sentit de fer-se i aquest era el compromís pues, de tothom i el que havia fet que molta penya hi corrés, no? Fos al final fos a Madrid o Barcelona, però que, bueno, que servís com per un toc d'alerta i també poder finançar tot això. Però bueno, sembla que artistes pues, com Estopa o Albert Pla s'han caigut del carro i bueno, pues, van decidir pues, que ja no tenia sentit, no valia la pena i pues, bueno, pues, tot i el curro de la penya això va obligar a reformular-ho.
Suposo que sabien que posar tot això és una feinada brutal, és posar-se molts diners en joc també, per molt que tu puguis recaptar i si de cop i volta que alguna gent de la que et pot fer moure la gent,
està clar,
te la jugues del pufó, i en realitat una cosa com així, que en teoria es fa per crear una base o donar un recolzament a certes lluites, no pot passar per una amenaça d'aquest pufó, sobretot si venien amb una imatge diferent, no?
Digue, al final igualment tocaven algunes de les persones que van de fer-ho, com l'Amparo Sánchez i els Bongo Botra, com se les deien, i després dir-vos que durant aquestes dues setmanes en realitat pues, vam estar aquí tramant des de diferents ràdios lliures, des de la coordinadora de ràdios lliures, el que va sorgir aquí en la xerrada, no? Dir, pues, per què no fer una missió des d'allà, no? I també vam estar movent fils i intentant veure com organitzar-ho, però bueno, evidentment el traslladar-ho a la platja pues, ja era inviable, no? I bueno, pues, hagués estat també una oportunitat per, pues, perquè de nou sortíssim a fer ràdio o ràdio al carrer, que és el que també ens agrada, no? Però bueno, igualment cap de nosaltres dels que estem aquí sembla que va estar al Prat, però dir-vos que igualment pues, va haver això, pues, una bicicletada, uns actes pues, també en rebuig i solidaritat al poble de Madrid. De fet, ja des de quan es va saber l'endemà va haver una caça lorada a la plaça Catalunya per celebrar que no es fes aquí, però per denunciar que igualment això tira endavant i es fa a l'estat espanyol. I res, que pues, aquesta lluita seguirà, i que de fet a la gent de Madrid pues, que ara segurament són els que seguiran més actius, hi ha una, podeu buscar per allà, es diu la plataforma, no sé si és Top Eurovegas o alguna cosa, però que també aquesta gent que s'ha organitzat a Madrid pues, també estaran allà seguint-se movent, perquè tampoc no sé si s'ha acabat de concretar on, perquè a Madrid hi havia diverses opcions, no? Diuen que serà el Corcón, però bueno, que almenys a el que respecta a Madrid no s'ha acabat aquest tema ni molt menys, i segurament ens sentirem a parlar i a veure si algun dia podem fer que ens en informin des d'allà més correctament. I bueno, ja que estem parlant de Madrid i ja que estem parlant de connexions i de coses imminents, pues dir-vos que la ràdio, bueno, aquí i altres mitjans, des de la coordinadora Ràdios Lliures o també altres potser mitjans que han estat a l'agència 29, Agència 29, doncs es farà una cobertura de la manifestació que es farà el proper dimarts, dia 25 de setembre, just després de la Mercè, que porta per nom, no?, Ocupa el Congreso. Bueno, no ho sé molt bé, perquè és un, jo realment he arribat un moment que tampoc he pogut arribar a seguir tot aquesta convocatòria, no?, que s'ha anat transformant, però que en el seu origen pues, era una iniciativa pues, això de rodejar el Congrés dels Diputats a Madrid, que amb una rèplica també aquí a Barcelona amb el Parlament i no sé si altres llocs de l'Estat, i que això es farà el dimarts 25 allà a Madrid, i que evidentment aquí a Barna pues, també segurament hi haurà coses. Per això des de les 6 de la tarda i més o menys fins les 10 aquí en el dial del 91.4 pues, estarem donant cobertura, connectant amb Madrid i amb altres punts de l'Estat per veure què està passant aquesta jornada. I bueno, tot el que també pugui explicar el que hagi passat pues, en aquests dies anteriors. De fet, ja hi ha la manifestació aquesta que fèiem referència abans, sembla que hi va haver detinguts allà a Madrid, i bueno, pot ser que passin més coses, no?, al transcurs, i bueno, pues, des de poder aquí, com sempre, obrir els micros perquè la gent opini, també gent que potser i es pot donar si contrari, perquè s'ha donat opinions crítiques en aquesta convocatòria, pues, perquè també pugui explicar i donar la seva opinió. Pues, bueno, pues, emplacem que, si voleu, aquell dia 25 de setembre, el dimarts, d'aquí dos dimarts, pues, us sintonitzeu. Molt bé, doncs escolteu, per fer ja cosetes d'agenda, jo m'agradaria posar una cançoneta d'una de les persones que vaig veure tocar ja a Còrsega, a la Sandra Encaque, que faci un rotllo bastant crossover ahí en la línia Rage Against the Machine, però amb una veu negra molt potent i molt guapa. De fet, feia una versió del Killing in the Name brutal. Escoltarem Always the Same, però bueno, mentre sona anem fent alguna coseta d'agenda, perquè si no se'ns tira el temps a sobre. Som-hi. Change your mind, you always stay the same. Nobody can change you. Put on your watcher, take off your peaches. It's really too early, this Wednesday morning. No birds in the sky, the neighbors are sleeping. You put on your tie. Se'ns acosten dies de vaga preparant la vaga general que hi haurà a l'octubre, però sí que ja estem vivint vagues, la vaga de l'ensenyament que hi ha hagut. S'ha iniciat aquest 12 i 13 de setembre i que seguirà amb una vaga convocada de moment com a indefinida discontínua des de certs sindicats a partir del dia 26 i 27 de setembre. Aquí suposo hi ha altres programes que ja uniran seguint amb més deteniment, però ja estarà la informació per ahir. El 19 de setembre igualment, pues, també comença a semblar la vaga en alguns sectors de secundària i d'educació per a escoles d'adults, o sigui que ahí està el tema. I evidentment demà la vaga de transports, que està convocada demà dia, què és això, dia 17 de setembre, pues també hi haurà les seves convocatòries i amb això us emplacem als companys de Ràdio Orozco de dijous al matí, la gent de CG d'autobusos, que segur que us explicaran moltes coses. You gather your people for a riot you go. I ja que parlem d'autobusos, pues dir-vos també dins la campanya per demanar la readmissió d'Andreu Cabo, Andreu de Cabo, el company contrabandista i també d'autobusos TMB, doncs es farà una protesta i una concentració durant la Mercè, en el pregó de la Mercè del divendres dia 21 a les 19 hores a plaça Sant Jaume. Hi haurà la concentració per demanar la seva readmissió i amb el lema Xavier Trias culpable, anem a per tu, i el mateix dilluns 24, dia de la Mercè, a les 11, a la missa de la Mercè, que es fa a la plaça del mateix nom.
I el dia 22 de setembre, és a dir, el dissabte que ve, hi ha una manifestació a Terrassa a les 7 de la tarda, plaça Vella, en record dels 3 anys sense Jonathan, un noi que va morir i pel qual doncs, hi ha 4 policies municipals acusats d'homicidi. En aquesta mateixa convocatòria, el 27 de setembre, hi ha una concentració davant de l'Ajuntament a les 7 de la tarda, de 7 a 9, i el dia 30 de novembre i 19 de desembre hi ha el judici als 4 policies municipals acusats d'homicidi, als jutjats de Terrassa.
Bueno, i després dir-vos que es farà per fer un primer tas, una presentació de part d'un documental que aquí es va venir a gravar una part i que en vam estar xerrant, que és el Desmontaje 4F, sobre pues, el cas 4F, sobre el muntatge policial i bueno, pues, tota la història que hi ha hagut de repressió amb la gent que ha estat pues, víctima des de la Patricia Heras, que es va suïcidar ja farà un any i pico, fins al Rodrigo, que seguia a presó, doncs es presentarà fragments d'aquest documental que segueix muntant-se, Desmuntatge, el dia dimecres 26 de setembre a les 9, allà a Rai, al carrer Cardés número 12, i serà entrada gratuïta. I pues, ja posats que parlem d'allà de Rai, pues, dir-vos que hi ha el Festival de Teatre del Casc Antic, 9a edició, que començarà doncs, just a l'endemà, el dijous dia 27 de setembre, i que bueno, dura bastants dies fins a mitjans d'octubre, ja us anirem parant, i si no, mireu a la web de Rai Art, allà al carrer Cardés número 12. I bueno, pues, amb tot això, que ja ens anem perquè se'ns ha fet just l'hora i ens hem de marxar, no? Tornarem d'aquí 2 setmanes, potser, no? Què?
No, sí, potser no, segur, no?
Segur, tornem d'aquí 2 setmanes, ja despedint el mes de setembre. I res, en breu pues, ja tindrem més invitats. Jo volia dir que vaig anar a presentació d'un llibre, però n'explicarem més quan el portem aquí, no?
Exacte.
El llibre es diu El Ploramiques, del company Carles, que ja va escriure Els Gravitants i va venir aquí a presentar-lo i a fer una versió radiofònica. Doncs amb Ploramiques intentarem fer el mateix. El va presentar el dijous a l'Aldarull, llibreria del carrer Martínez de la Rosa de Gràcia, i cooperativa també, que si voleu anar allà a mirar-lo o cotillejar-lo, doncs el trobareu. I res, doncs tornem. I aquí estem a Contraband FM 91.4, 3w.contraband.org. Us emplaceu a que seguiu l'emissió especial del dia 25 i tota la promoció Contrabanda, no? Molt bé, tu. Què hem de fer? Ens hem de despedir ja sense cançó ni res, eh? Et sembla?
Home, saco, va. L'Assemblea de Majares...
Se va?
Por donde?
Por donde?
Ha venido.
Ido.
A mí se escucha la radio.
i aprofitem per donar la re benvinguda als companys de Masala, masala.cat.